El matí de Ràdio Sabadell.
Set minuts els que passen del punt de les 12 del migdia. Mireu, amb molta humilitat, us diria que avui es fa la presentació mundial del llibre Armand Obiols, d'una fredor que crema, i evidentment s'havia de fer a la capital del món, a la nostra ciutat, al Casal Pere IV, i amb la presència del seu autor, que també vam dir amb una càrrec així, doncs, per favor, una persona amb entitat, el molt honorable president Quim Torra. Bon dia!
Què tal? Bon dia, com esteu?
Doncs molt bé, moltes ganes de saber de què versa aquest Armand Obiols, d'una fredor que crema.
Bé, doncs, és la biografia d'un dels personatges il·lustres de Sabadell. Sempre havia quedat una mica amagat, el tercer membre de la colla, després de Joan Oliver i Francesc Trabal. I bé, he tingut l'oportunitat, després de molts anys de recerca, de trobar alguns articles, cartes, documentació, per vestir una biografia.
La veritat és que és un personatge que està enmig de moltes polèmiques, perquè sí. Per algunes coses que vostè ens pot anar explicant ja també, que vos sabeu... Una altra cosa no ho sé, però crític ho era una estona.
Sí, sí, sí. Ell arriba al punt d'autoproclamar-se defensor de la crítica de la intolerància, no? De ser intolerant. I ho és amb tot, eh? Ho és amb la seva poesia, per això pràcticament no salva mai res de tot el que va publicar al Diari de Sabadell, precisament dels poemes que va publicar de joventut. Ell és molt crític, quan fa de crític literari, doncs, amb les obres que van sortint. I també, com que és una mica una certa novetat, potser, d'aquesta biografia, s'havia deixat una mica de banda, ell fa d'analista polític durant molts anys i després de polític. I també en aquestes dues activitats també és supercrític, amb la qual cosa, bé, com que el nostre país viu en un bucle permanent, llegir ara les crítiques d'Armand Obiols, doncs, de la situació política del país de fa 90 anys gairebé sembla com escrites abans d'ahir.
Sí? Colarien, com aquell qui diu, com a crònica diària?
Colen perfectament, de debò. Sí, 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 és una cosa sorprenent, una mica trist que sigui tan sorprenent, però és així.
Ben bé. Ens referim a Armand Obiols, però de fet crec que ell comença a fer servir aquest pseudònim, en Joan Prat, just ja quan és a l'exili?
Sí, ell és Joan Prat i Esteve, ell és aquí, a la Via Massaguer, però a partir dels 15 anys ell ja agafa el pseudònim d'Armand Obiols. En Miquel Bach, de la Fundació de la Mirada, va ser que va estudiar una mica el perquè, i sembla ser que estudiaven les escoles pies i hi havia un Armano, l'Armano Viola, Armano Viola, Armano Viola, Armano Viols. I d'aquí surt una mica el pseudònim, que és el que ell utilitzarà pràcticament amb tothom, excepte amb la seva família i amb les seves parelles. Per tothom serà sempre Armano Viols, excepte quan ja als anys 50... acabi de funcionar internacional en organismes de l'ONU i de l'UNESCO.
Parla, president, d'una de les parelles, per exemple, Mercè Rodoreda, i havíem llegit algun estudi, per exemple, a la Final Estil de l'Eva Comas Arnal, sí. On ella defensava que potser a vegades s'ha abusat molt de fer que Armand Obiols era una mena de guia, prescriptor, de posar-lo en un paper una mica superior al que era l'escriptora. Sí. Vos, amb les vostres investigacions, quin parer teniu?
Sí, jo he parlat també amb l'Eva Comas per la seva opinió. Jo, de tot el que he pogut llegir, de les seves cartes, de tot, ella és una espècie de coacher literari, de la gran escriptora, però el geni és d'ella, l'ambició és d'ella, les ganes de fer una gran obra són de la Rodoreda. El que passa és que la Rodoreda té al seu costat, vivint amb ell, doncs un crític extraordinari, no? I per tant, tot allò que ella va escrivint li va passant per saber la seva opinió. Però l'obra és de la Rodoreda, el mèrit és de la Rodoreda, i això és així.
Pel que fa...
També és molt important,
sí.
Vull dir, parlem molt de la Mercè Rodoreda, i fem bé, perquè és evident que és la gran escriptora catalana contemporània, però tota l'obra d'abans de la guerra, tota la poesia que escriu Obiols, etcètera, és fruit del seu prometatge i del seu amor a Montserrat Trabal, una sabadellenca, germana de Francesc Trabal, de la família Trabal, d'aquí de Sabadell, amb qui ell està 15 anys de prometatge, un prometatge llarguíssim, i es casa durant la guerra, i acaben tenint una filla, l'any 38 tenen una filla. I bé, també és una altra història d'amor que en el llibre intento posar una mica en paral·lel perquè bé, tota la història dels Trabal i després del trencament amb els amics i que Montserrat Trabal i la seva filla acaben anant a Xile a viure, etc, és també tota una història en ella mateixa.
Va, doncs anem una mica pel tomàquet aquest, perquè suposo que aquí va estar la cosa de que els antics companys l'acabessin arraconant una mica, no?
Sí. Aquesta és una història ja molt coneguda, però que quan hi tornes, ostres, és molt, molt trist tot plegat. Els tres grans amics de la colla, Trabal, Oliver i Obiols, sobretot Obiols i Oliver són íntims amics, hi ha cartes entre ells i en els dietaris de l'Armand Obiols de jove, doncs ho reflecteix així, és el meu millor amic, per això avui també fem la presentació al Casal Pere el Quart. Quan marxen a l'exili, quan han de marxar a l'exili com poden, l'any 39, i acaben tots plegats amb altres escriptors vivint en un xató que s'ha fet famós a la literatura catalana, que és el xató de Rossi-en-Bry, prop de París. Bé, allà resulta que explota tot, i senzillament perquè Mercè Rodoreda, que havia deixat també el seu marit i un fill, i Armand Obiols, que havia deixat a Montserrat Trabal i la seva filla, doncs s'enamoren. I tot això passa, doncs, convivint amb la família Trabal, amb l'Oliver i amb altres, no? I aquí hi ha un trencament brutal, perquè ja mai més, quan marxen cap a Xile els Trabals i Oliver, ja mai més no es tornen a escriure, mai més no es tornen a dir res, o sigui, trenquen absolutament completament.
I així va quedar?
És un daltabaix.
Clar.
Sí, és un daltabaix de tres grans amics. De tota manera, també és molt curiós, perquè quan Montserrat Trabal i la seva filla se'n van a viure amb el seu germà, en Francesc Trabal, a Xile, la filla, Ana Maria, no té cap sentiment, diguem, de rancúnia o de... O, saps? No li retreu mai res al seu pare, al contrari, l'adora, l'estima. És educada amb la idea de que el seu pare és un gran home, el seu pare, bé, pel que sigui, no s'ha pogut fer càrrec d'ella, però ella manté sempre una gran admiració pel seu pare. I ell no li escriu ni una carta en tota la seva vida.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. El tema personal és una mica un déu-n'hi-do.
Fort. I també li volia demanar per la descoberta del paper que ell va tenir en el camp de treball nazi de Bordeus.
Sí. Aquesta és una història que darrerament també ha sortit molt. I em sembla molt bé que en parlem. En canvi, parlem molt poc dels anys en què ell és un actiu militant d'Acció Catalana, que era un partit republicà, liberal, al mig entre la Lliga i Esquerra Republicana, i els seus escrits, que s'han pogut publicar alguns des d'editorials del diari de Sabadell, que demostren que bé, que és un independentista en la letra i un home que manté sempre uns postulats democràtics, de justícia social, etc. I tampoc s'ha esmentat mai que, després de la Segona Guerra Mundial, ell organitza un patronat català però víctimes del franquisme, perquè l'any 47-48 es detenen com uns 80 militants del PSUC a Barcelona i se'ls jutja i hi ha gairebé 12 condemnes de mort en joc, no? Llavors ell mou cels i terra perquè hi entrega 3.000 signatures al secretari general de l'ONU perquè es faci un judici just, no? Ho dic perquè si aixequem una mica la mirada, potser tot el tema de Bordeus ara ho podem veure una mica diferent. En el sentit de que, a veure, ell, després de sortir de París com poden, perquè arriben els nazis, van a parar a Llemotges, s'està un any a Llemotges intentant sortir de casa, però finalment és obligat a haver d'incorporar-se, doncs, a fer uns treballs forçosos, passa per una pedrera, per una fàbrica d'explosius, arriba finalment al camp de concentració al costat d'una nau submarina de Bordeus, s'escapa, va a la presó, torna allà, etc. No? Vull dir que no pot ser tot més patètic. Ara, Obiols és una persona que parla 5 idiomes i que té unes habilitats, no? I va parar a les oficines d'aquest camp de Bordeus, de la base submarina. I està allà. I aquest és el gran... No sé, jo no he trobat res més. O sigui, ell és un supervivent. O sigui, és una víctima que sobreviu a un règim de terror en el qual ell es veu involucrat, no? Jo he revisat arxius del Departament de la Gironda, he mirat tot el que havia passat en concret allà. Sincerament, si hagués trobat qualsevol paper, document, que a mi m'incriminés l'Armand Obiols, doncs ho exposaria, perquè no tinc cap interès en no dir el contrari, però és que és un supervivent. No és un heroi, Armand Obiols. per descomptat, no és un home que està a la resistència francesa com la gran majoria dels francesos, tampoc no ens enganyéssim. Entre d'altres coses perquè està forçat a treballar en un lloc horrible que vaig visitar a Bordeus i encara existeix el búnquer aquest, és un búnquer monstruós, enorme, on hi cabien 12 submarins. I ell està allà fent aquesta obra gegantina, no? I bé, de les cartes de Rodoré, de les cartes dels seus amics, dels pocs documents que corren, en absolut es pot inferir res que hagi sostingut aquesta teoria.
Parlava també dels seus postulats independentistes. De fet, en la participació d'Acció Catalana, però també sí, en la resta de forces que hi havia al moment, crec que les mateixes organitzacions tampoc són molt receptives al vessant crític d'Obiols.
Sí, ell, per exemple, quan està treballant, per exemple, és l'editorialista del diari de Sabadell als anys 31... l'any 32, perdó, val? Mentre s'està tramitant l'Estatut d'Autonomia al Congrés de Diputats espanyol. I són boníssims els seus articles, perquè, bueno, com que sembla que estigui passant avui, no? Bé, arremet contra tot, contra els polítics espanyolistes, per descomptat, però també contra Esquerra, contra la Lliga i contra els seus, també, Fins al punt de que, clar, els propietaris del diari de Sabadell eren més aviat simpatitzants de la Lliga, i de sobte es troben que tenen allà una persona que està fent els editorialistes tirant i disparant contra tothom, i, clar, arriba un moment que diuen, aquest tio no pot ser, no pot continuar així, i forcen que es publiqui un article donant suport a la Lliga. Doncs bé, immediatament Armand Obiols presenta la dimissió i se'n va, perquè per ell és molt important la seva llibertat, no? I el seu lliure criteri. I si això passa perquè ha de criticar no sé qui, doncs ell ho fa. I això també és molt atractiu del personatge, aquesta llibertat completa que té.
Deixi'm que ho traslladi una mica a la seva persona. Parleu de la crítica que fa a la política del moment. Sí. És una crítica que Quim Torra podria també fer seva en primera persona ara mateix?
Aquestes coses de si ara, tal i qual, sempre són una mica complicades. Diguem que, vist com van les coses actualment políticament al meu país, jo prefereixo anar a fer conferències sobre la llengua, que la tenim en emergència lingüística, o parlant de l'Armand Obiols, que també em fa molta il·lusió.
Però, per exemple, amb aquest tràmit ara que hi ha de la llei d'amnistia, crec que hi ha una part que a vostè li afecta.
Sí, bueno, de fet ja no, perquè a mi ja les dues inhabilitacions que vaig tenir, doncs ja les he consumit, per dir-ho d'alguna manera, ja torno a ser hàbil, imagini's. I en principi a mi ja no m'hauria d'afectar. Sí que pot afectar a molta gent i jo me n'alegro moltíssim. Ara jo discrepo de l'estratègia que han seguit els partits durant aquests anys, especialment doncs ara, perquè penso que és impossible que l'Estat espanyol negociï mai un referèndum d'autodeterminació per Catalunya. I com que jo crec que el que vam plantejar durant tots aquells anys, el 2000 al 2015, de la via unilateral per arribar a la independència, és l'única via possible, doncs jo m'he quedat allà, diguem.
Vostè s'ha quedat allà. Torno a l'obra d'Obiols. Sí. Ell, al final, es va quedar a Viena, que és on va morir.
Sí, sí, sí. Ell viu... Clar, l'apassionant també de seguir l'Armand Obiols és que gairebé fas un trajecte per Europa, perquè no només resulta que està aquells anys a França entre Bordeus i París, és que finalment quan troba una feina també a l'ONU, la delegació que hi ha a l'ONU a Ginebra, doncs ell va viure allà i finalment també la Mercè Rodoreda també va viure allà, però mantindran el piset de París també. Però finalment també li surt als anys 60 l'oportunitat, perquè s'endega un organisme d'aquests sobre l'energia atòmica, perquè aleshores començava tot aquest tema de la bomba atòmica, i s'engega un organisme amb seu a Viena, no? I ell té la possibilitat d'anar-hi. I durant molts anys viurà la Mercè Rodoreda a Ginebra i ell a Viena. I jo sempre dic que finalment cada un va tenir ben bé allò que desitjava, és a dir, Mercè Rodoreda doncs, va poder escriure la seva obra i Armand Obiols a poder anar als cafès vienesos, que són boníssims i extraordinaris, no? és famosa, com sabeu, de la seva joventut, el fet de que anaven a Barcelona, a la universitat, no va acabar cap carrera, i mentre els seus amics anaven cap a la universitat, ell s'anava al cafè, on es passava tot el dia i tota la tarda amb un vas d'aigua, no fos cas que gastés massa, i després agafaven l'últim tren cap a la capital, a Sabadell. I ja sabeu que les connexions entre el barri marítim i Sabadell són sempre complicades.
Sí, senyor, i veig que això de quedar-se al bar també ja ho feien els grans, eh?
Sí. Però més enllà també de tot això, ha deixat alguns poemes extraordinaris. Per exemple, Pere Gimferrer a l'Àlamo diu que és un dels millors poemes escrits mai en llengua catalana, l'Oda de Catalunya, que avui el llegirem. Tenim la sort de comptar amb l'Araceli Bruch avui aquest vespre, al Casal Pere IV. Hi ha tots els seus articles de crítica literària i de crítica política, que alguns s'han recollit i altres no, però penso que aquí també hauríem de fer un esforç per recollir-los. I finalment hi ha una correspondència extraordinària. És molt bo escrivint. Jo penso que és un intel·lectual molt, molt complet. De fet, això és el que ell ambiciona tota la seva vida, construir-se ell mateix. Per això ho llegeix tot, per això ho sap tot, per això és la gran promesa, no? Perquè els seus contemporanis no troben a ningú amb més coneixements i amb més lectures que ell. Ell és sempre la promesa, sempre està tothom esperant quan farà la gran obra Armand Obiols, i no la fa. Perquè és ell la gran obra, ell mateix, no? Ell havia de ser el successor de Carné i no deixa obra.
Ens queda el personatge. En quin moment el honorable president Quim Torra decideix investigar sobre la figura d'Armand Obiols per acabar fent aquest llibre que avui tenim a les mans?
Bé, jo, en els bons temps, em vaig dedicar a una època... vaig fundar una editorial, vaig fer una biografia de l'Eugeni Xammà, que és un altre personatge que m'agraden molt a mi. Són aquests personatges que estan una mica al marge del cànon literari, que són una mica perdedors, però que mantenen una gran llibertat de pensament, no? I van una mica a la seva. I buscant en el periodisme republicà d'aquests anys 20 i 30, que per mi és l'edat d'or del periodisme, em vaig anar trobant amb una sèrie de personatges que em van atraure especialment, no? I un va ser l'Armand Obiols. Clar, l'Armand Obiols després té la connexió, diguem, Mercè Rodoreda, i gairebé és més conegut per això que per la seva obra. I aquest llibre intenta treure'l dels braços de la Mercè Rodoreda, no? per veure-la a ell. No? Per primera vegada, si traiem la colla de Sabadell i si traiem la Mercè Rodoreda, Armand Obiols, en ell mateix, què va fer? Qui era? Què pensava? I aquest és una mica l'objectiu del llibre.
Era una mica el buit aquest que estava pendent de cobrir. No sé per això quants anys de feina, de tasca...
Una barbaritat, una cosa inimaginable, vull dir, impossible. No es poden escriure biografies en aquest país, no. No, és un esforç molt gran, que és molt gratificant per un mateix, però que, bé, que li dediques una quantitat d'hores buscant en hemeroteques, en arxius... També té una part molt, molt, molt agradable i s'ha de reivindicar. He pogut conèixer el Miquel Bach, aquí de la Fundació La Mirada, aquí jo tinc una admiració incondicional. També, doncs, Anna Maria Saludes, que també vull estar aquí, que és un estudiós de l'Armand Obiols. Tens la sort de poder anar parlant amb gent que en sap molt i que t'ajuda en la teva recerca.
I que esperem que sigui compartible aquesta tarda amb tothom que es vulgui atensar a les 7 al Casal Pere IV per conèixer de primera mà l'escriptor d'aquest Armand Obiols, d'una fredor que crema.
I... Sobretot, sí? Perdoni, però només voldria afegir, sobretot que la gent no es quedi a fora sota les finestres, perquè ja sap vostè que als actes de la colla de Sabadell, quan diguem es presentava el llibre, el llançament es feia, literalment, es llançava el llibre per la finestra. No està, aquí hi hauria... Pot haver-hi un perill.
D'acord, doncs queda el públic advertit. Quim Torra, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio de Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Gràcies, adéu-siau.